També sobta que estiguem parlant de flexibilització de les mesures durant el Nadal, de passar de fase a partir de dilluns i tot plegat, just quan fa dos dies que la velocitat de transmissió està pujant, després d'un mes pràcticament continuat en què estava baixant. Saludem el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, el doctor Toni Trilla. Doctor Trilla, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tenim dos dies en què la velocitat de transmissió ha passat de 0,78 a 0,89. Ens hem d'amoïnar? Això vol dir que anem molt malament? O hem d'agafar-ho amb una mica de perspectiva? En quina situació estem realment?
Jo crec que ens hem d'agafar amb certa perspectiva, però ja són dos dies consecutius que això puja, i puja significativament. Per tant, vol dir que la tendència, almenys el que apunta, no és bona. És a dir, estem tornant a augmentar el nombre de contagis, i això vol dir que haurem de ser encara més prudents a l'hora de prendre les decisions que han de prendre l'administració, perquè els números es van acostant als límits superiors en els quals es va dir que a partir d'aquí es podien fer determinades coses, i a partir d'aquí es tindria que mantenir el tram, diguéssim, en el qual estem ara ficats. No es pot assegurar que la tendència continuï a l'alça, però té tota la pinta de que pot anar així uns quants dies més.
Clar, si va a l'alça, la velocitat de transmissió passarà del 0,9, perquè ara mateix està en 0,89, per tant, si va a l'alça, de seguida saltarà per sobre del 0,9, i per sobre del 0,9, segons el pla que es va presentar pel part del govern, no es podria passar de fase. Dilluns està previst passar de fase. Ahir vam sentir com la consellera Meritxell Budó deia que si es passa de 0,9 no es pot passar de fase, i en canvi la consellera Vergés, a la tarda, deia que dilluns es passarà de fase, passi el que passi. S'entendria que després d'haver marcat unes condicions, quan s'incompleixen les condicions, no es faci cas i es passi de fase igualment?
Jo crec que si no hi ha circumstàncies excepcionals que ho justifiquin per alguna altra raó, precisament hem estat tots demanant, tothom, tots els sectors que volien certa claretat en quan es canviava de fase, i fins i tot aquí s'ha fixat molt en aquest número reproductor, i per tant jo crec que seria fer-se una mica trampes a nosaltres mateixos. Una altra cosa és que hi hagin circumstàncies que ara no podem controlar, però d'entrada és com els exàmens a l'escola. Si hagués aprovat 4,9, us ho sento, escate, i aquí no hi arriba. Ja faràs el que toqui.
Però, doctor Trilla, ara ja no, eh?
Sí, ara es progressa adequadament.
No, ara és 4,5. 4,5 ja prova.
Perdó, part, doncs 4,5 passes, 4,4 no passes, teòricament.
Però, per tant, vostè és partidari que si la RT passa de 0,9 demà passat, dilluns no passem de fase?
Jo crec que tenim encara 3 dies per davant, mal comptats, si aquesta tendència, imaginem que demà arriba al 0,9 o passa, que passat demà continua igual, d'això indicarà que costarà tornar-la a baixar, i per tant, objectivament, si fem cas als números, està per sobre, pot estar hipotèticament per sobre de 0,9, i per tant, en principi, si no hi ha, insisteixo, altres consideracions que obliguin a canviar la decisió, lo lògic seria plantejar-se que continuem en el mateix tram, diguéssim, que estem ara. Aquestes eren una mica les regles del joc abans de començar aquesta fase de trams d'anar baixant.
I aquí diu que en aquest augment de la RT hi pot tenir influència el fet que s'han tornat a començar a fer cribratges massius i que això fa que es trobin més positius i que la RT faci aquesta pujada. Pot ser indicatiu d'això o és d'indicació que ens hem relaxat amb les mesures?
Si la RT puja és perquè hi ha més casos, que això és una simple equació de casos que es diagnostiquen en un període de temps, en referència a casos que es diagnostiquen en un període de temps anterior, és a dir, que tant puja això, és com una velocitat de creixement, literalment, i si es van a buscar activament i se'n troben més, és perquè n'hi han. Per tant, també seria allò que es va dir una mica als Estats Units, diu aquí, tenim més casos perquè els busquem, bueno, és el que toca. Per tant, les xifres són reals, si es detecten més casos, hi ha més casos. Si no es fessin cribatges massius, potser no detectaríem aquests casos, però hi serien, de manera que ens estaríem enganyant a nosaltres mateixos. És més real intentar trobar les xifres que ens donen aquests cribatges i, per tant, pues, sumen, i això és el que hi ha.
Clar, també pot influir el fet que ara estem parlant del relaxament perquè canviem de tram, el relaxament perquè arriba el Nadal i el toc de queda serà més tard, el relaxament perquè després vindrà el Dia de Reis i també es podrà fer segons què. Les vacunes, t'estem informant avui que el Regne Unit dona el vistiplau. Pot ser que la gent rebi el missatge com si això ja està i, per tant, es relaxi?
No ho dubto, i fins i tot crec que, diguéssim, forma part de la condició humana, però jo crec que això pots pensar-ho durant una estona, però si toques realment de peus a terra, veus les previsions i les circumstàncies, que són bones, tot això de les vacunes són molt bones notícies. El fet de que haguem aconseguit una situació epidemiològica millor de la que teníem fa 2 o 3 setmanes, però encara no és bona. Jo crec que aquí la paraula fonamental a utilitzar és, d'acord, bones senyals, encara potser no suficients, prudència. Prudència, perquè si tornem a augmentar, vol dir que la tornada enrere serà més bèstia i tornarem a patir tots molt. Per tant, jo crec que mantenir-se en una situació que no és la idònia per tots i que ens agradaria passar, però que encara ens permet un cert control, perquè les xifres no són especialment dolentes encara, no? Per tant, això ens pot facilitar continuar amb aquesta situació intermitja i afrontar un Nadal, d'acord que amb les circumstàncies que és el Nadal sempre és lògic que la gent tingui més ganes de fer algunes coses més, però de nou la paraula és el que s'ha comentat. Prudència, intentar fer-ho el millor possible, d'acord que és una mica rotllo, d'acord que serà un Nadal molt atípic, moltes coses, però a lo millor tenim sort i aquest és l'únic Nadal que la Covid ens engega, diguéssim, a fer punyetes, amb perdó, i per tant, doncs, bueno, l'any que ve ens l'enfoquem amb una il·lusió i amb una situació de partida més bona. Sempre són bones notícies en aquest sentit.
Deixem escoltar un parell d'opinions que hem sentit a la primera hora del Catalunya migdia i que han posat en alerta sobre com pot ser la tercera onada, que més o menys tothom està d'acord i veu a venir que hi haurà tercera onada. Falta saber si serà molt dura, menys dura, si són les mesures són capaces de fer que no sigui tan bèstia com la segona, o fins i tot menys. Sentim, per exemple, el físic i investigador de models matemàtics de la Rovira i Virgili, l'Àlex Arenas. Ell, a banda de creure, com vostè, que això de passar fase 2 ens ho haurien de mirar molt acuradament, però ell parla d'una tercera onada que serà més aviat un tsunami.
Estem parlant d'augmentar una mica l'obertura en aquestes dates tan senyalades quan tenim una situació epidemiològica que ens està dient que el que hauríem de fer és no moure'ns de casa ningú. Ens enfrontem a un Nadal absolutament diferent, absolutament perillós, i el que volem és que els propers Nadals poguéssim estar amb aquestes persones que estimem.
Està d'acord amb ell? És a dir, amb això de no passar de tram 2, ja m'ha dit que si la cosa va com va, s'ho haurien de mirar molt bé, i compta amb el Nadal. I ell parlava en un tuit que va fer ahir també d'un tsunami en aquesta tercera onada.
Bé, espero i desitjo amb tot el carinyo que l'Àlex, que és un gran físic i un gran matemàtic, s'equivoqui, és a dir, que no tinguem aquest tsunami, perquè tsunami en vam tenir un de molt bèstia fa uns quants mesos, i crec que cap de nosaltres està en condicions ni mentals, diguéssim, per fer front a una situació com aquesta. Jo crec que té raó, amb el sentit de cridar molt l'atenció de que si ens relaxem molt i sortim d'una situació epidemiològica no tan controlada, hi ha un risc de que això s'acceleri, sempre és el que sempre diem com una espècie de bola de neu que va creixent i en un moment determinat li perds la pista i comença a córrer, 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 i és molt difícil d'aturar. Per tant, crec que sí que s'han de fer esforços. Quedant-se tots a casa, tots els que puguin, ens quedarem a casa. Juntant-se només amb un altre grup familiar i amb les condicions de seguretat màximes. Bueno, això semblaria una cosa també dintre de la prudència. Ara, fer el tonto, sortir al carrer, canviar de grup familiar, aplegar 20 persones per celebrar un àpat de Nadal i passar-se 4 hores parlant entre nosaltres, pot ser riscos que si la situació epidemiològica de sortida no és prou bona com per pensar que un augment encara fos controlable, doncs aquest augment seria probablement accelerat, incontrolat, i no sé de quina magnitud. Això, els que fan models matemàtics com l'Àlex Arenas poden intuir cap on pot anar. Jo crec que l'avís fonamental que ens envia ell és la situació no és bona com per fer masses, diguéssim, relaxacions, perquè podria ser que anéssim a una acceleració molt alta i ens trobéssim en una situació complexa. Insisteixo, amb tot el carinyo, que a més sap que l'aprecio molt, ojalà s'equivoqui, perquè això vol dir que si fem les coses bé no arribarem on ell ens diu que podríem arribar, i per tant això és el que tocaria. Crec que ell és el primer interessat a dir, com que les coses s'han fet bé, doncs no hem tingut necessitat d'arribar en aquests pics que ell explica a les seves corbes de predicció.
I la segona opinió l'hem sentit al matí de Catalunya Ràdio de la cap d'Epidemiologia de la Vall d'Hebron, de Campins, que reconeix que la situació és molt delicada i que ja hem de tenir la vista posada en la tercera onada. Deia això la doctora Campins.
I aquesta tercera onada pot arribar i és quasi segur que arribarà, no? El que volem és que com més tard arribi, millor.
Estem davant d'una tercera onada, és a dir, vindrà tercera onada tant sí com no, i ara el que cal saber és si serà molt dura o menys dura?
Bueno, la Magda Campins i jo som molt amics i companys, rares vegades divergim amb les opinions. Jo crec que té tota la raó, i el que hem de pensar és, Bé, el virus continua entre nosaltres. La situació basal és la que és, i això vol dir que en qualsevol moment, i a l'hivern és una situació, diguéssim, més favorable pel virus perquè es pugui accelerar per diferents raons, és possible que ens arribi una tercera onada. La primera cosa que tindríem que fer és veure si sortim de la segona, perquè no hi hem sortit. Vull dir, no hem arribat a nivells baixos com els de l'estiu, per entendre'ns, per dir, escolta, això ja està controlat, etcètera, etcètera. Per tant, tercera onada és més que probable, i el més important és que arribi quan més tard i quan més fluixa, millor. I això dependrà d'on sortim i quines coses hem fet en el moment que ens arribi aquesta tercera onada. Si hem reforçat el sistema de rastreig, a lo millor una part, probablement no gaire gran, de la població ja s'ha pogut començar a vacunar. Poden molt haver-hi moltes coses que facin que fins i tot una tercera onada pot ser catastròfica o molt dolenta, com s'ha comentat, però també pot haver-hi l'altre escenari d'una tercera onada que ens agafi més tard i més fluixa, tant de bo.
Una última cosa, ja li canvio de terç. Dilluns, el Consell de Transparència va ordenar al govern espanyol que fes pública la llista dels experts que l'han assessorat al govern espanyol per la gestió del coronavirus. El mes d'abril vostè en formava part del Comitè Científic de la Covid. Encara en forma part, vostè?
Sí, sí, nosaltres en formem part i jo no ens hem amagat mai d'això. Aquest comitè en concret, que és el Comitè Assessor Científic Covid-19, és un comitè assessor, com diu el seu nom, els membres són públics i el que tenim tot signat, i em sembla el més lògic, és un compromís de confidencialitat al respecte de què es parla dintre d'aquest comitè. Després el doctor Simón o el ministre informen de les seves decisions i fins aquí no hi ha problema. Crec que es fa referència, em sembla, aquesta petició de transparència, que jo crec que és lògica, fa referència a altres comitès tècnics que són els que treballen el dia a dia. Per entendre'ns, nosaltres no fem documents o no fem informes, sinó que avaluem o responem, intentem respondre, jo diria més aviat més malament que bé de vegades, ja ens agradaria fer-ho millor, determinades preguntes. I aquests altres comitès tècnics, és veritat que molts d'ells estan integrats per personal de la pròpia administració. De vegades conviden algú de fora, que és expert en una àrea concreta, i crec que el que es demana ara, en concret m'ha semblat entendre a mi, és la composició d'aquests comitès fonamentalment, perquè em sorprèn una mica que es demani qui forma part de l'altre, perquè és públic i no té que haver-hi cap problema en aquest sentit. Per tant, crec que incideix més en comitès tècnics, que això és una mica potser diferent, perquè és gent de dintre que prepara els informes, que fa les anàlisis i tal, i això no són ben bé comitès assessors, diguéssim, serien grups de treball interns del propi, de diferents ministeris, perquè integren diferents ministeris, lògicament.
Són els experts que fan els informes en els quals s'ha basat el govern espanyol, per exemple, per avançar de fase durant la desescalada, a marcar segons quines mesures de confinament, o, per exemple, en l'última picabaralla que va haver política entre el govern central i el govern de la Comunitat de Madrid, que hi havia posicionaments diferents, i al final el Ministeri de Sanitat va imposar les seves tesis basat en aquests informes, els redactors dels quals no es coneixen, i per això hi ha grups polítics que demanen els noms per veure qui són, perquè hi ha la sospita de que no n'hi hagués ningú, i que fos una mica entre el ministre i Fernando Simón els que prenguessin les decisions. Bé, en tot cas, veurem si al final fan cas o no d'aquesta recomanació del Consell de Transparència i acaben donant-nos els noms d'aquests integrants d'aquests comitès. Doctor Antoni Trilla, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies. I gràcies a l'Empar per la precisió. Jo encara no. a la uni els aprovem amb 5, encara.
Jo, però per mi és desastrós, això, eh?
Doctor Trilla, què m'ha d'explicar de treballar amb l'Empar cada dia? Si cada dia va fent... va col·locant...
No, però molt bé, molt bé.
No, però...
Fantàstic.
Tant de bo tingués raó el doctor Trilla i fos el 5.
I amb el 4,9 fos aprovat, eh?
5, porra.
Era més clàssic, no? Tota la vida hem dit... He tret un 5, aprovat, bé, no?
Sí. Aquella època de les notes que el suspès era vermell. Ara no, perquè trauma.
Ara trauma.
Sí.
Doctor, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, ànims. Vinga, adéu.